Bon dia. El 40% de les atencions del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa durant l'any passat han estat a persones grans.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El tema de cures és un tema que no es pot entomar des del món local. S'ha d'entomar conjuntament, com totes les polítiques, però s'hauran de prendre decisions importants pel tema de l'atenció domiciliària, quins són els serveis que es necessiten a l'atenció domiciliària i qui posa els recursos sobre això, no tant amb temes residencials, si més no la nostra comarca no per ara. Per què? Perquè la gent el que vol és estar a casa. Llavors hem de ser capaços de desenvolupar moltes coses a casa.
Acabem d'escoltar Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La soledat i la pobresa preocupen els responsables del Consorci, que fan una crida perquè aquest tipus de qüestions s'abordin més enllà de l'àmbit municipal, com escoltàvem, perquè reconeixen que estan desbordats. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres, 15 de maig de 2024, i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
En la mateixa línia parlarem de la dona, la més vulnerable. El Consorci n'ha atès més de 400, de les quals 157 han rebut ajuda psicològica. Tot i que el Consorci compta amb una nova psicòloga, no n'hi ha prou per cobrir tota la demanda. Entren en funcionament les càmeres instal·lades a 7 pobles de la Garrotxa per blindar de robatoris la comarca. En total són 13 dispositius que estan col·locats en punts estratègics i connectats amb els Mossos d'Esquadra. Les Planes d'Hostoles espera rebre entre 25.000 i 30.000 visitants aquest estiu. La campanya de regulació d'accés als gorgs de la zona ja ha començat. No es permetrà un aforament de més de 300 persones i hi haurà més presència d'agents rurals. Olot acull la 18a trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica. A la trobada s'organitzaran un seguit d'activitats, entre les quals destaquen la visita a Can Bolòs i a l'espai de restauració del seu fons. En esports, exjugador de la Unió Esportiva Olot, Albert Blázquez, reconeix que no ha gaudit d'aquesta temporada al 100%. El besoluenc ha jugat aquest cap de setmana els últims minuts amb la samarreta olotina. En aquest informatiu escoltarem el més destacat de l'entrevista aquest dilluns al Tercer Temps de Ràdio Olot. No ens movem del club olotí perquè el segon entrenador de la Unió Esportiva Olot, Xesco Ribas, no continuarà vinculat al club. La mà dreta i l'home de confiança de Pedro Dolera aquesta temporada marxa deixant l'equip a Segona Federació. També a la carpeta esportiva parlarem de l'Ajuntament d'Olot, que fa els primers passos per ser ciutat europea de l'esport l'any 2026. Aquest reconeixement internacional augmenta la possibilitat de rebre subvencions de la Unió Europea per la potenciació de l'esport. I tancarem l'informatiu d'aquest dimecres parlant dels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria de l'Institut Garrotxa, que mostren aquests dies el seu muntatge al Temps de Flors de Girona. La seva és la representació garrotxina a una de les mostres florals més importants que hi ha a l'actualitat i un certamen icònic de la ciutat de Girona.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Segueixen les incidències a Rodalies. Renfe preveu que els trens circulin per l'R3, l'R4, l'R7 i l'R12, però amb canvis en les freqüències i els trajectes. Cops de porra dels Mossos en el desallotjament d'activistes pro-palestins d'una seu d'empresa. La Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona ha suspès les classes mentre els estudiants de la UB i de la UAP s'han afegit a les mobilitzacions i han convocat una manifestació. Els pagesos tallaran totes les fronteres entre l'estat espanyol i França el 3 de juny. en una protesta històrica. Volen pressionar de cara a les eleccions europees per aconseguir una major seguretat alimentària. El 48% de les persones amb VIH a Catalunya ha patit discriminació per serofòbia i la majoria no ho denuncia. Una enquesta revela que la meitat dels que sí que ho notifiquen aquestes situacions no se senten acompanyats. A la pàgina internacional, Brussel·les millora fins al 2,1% la previsió de creixement de l'Estat per al 2024, però rebaixa l'1,9% la del 2025. La Comissió Europea avala les estimacions de la Moncloa i preveu que Espanya tanqui el 2024 amb un dèficit del 3%. I l'Eurostat confirma que l'Eurozona deixa enrere la recessió tècnica amb un creixement del 0,3% al primer trimestre. El PIB espanyol millora 4 dècimes per sobre de la mitjana de la zona euro amb un augment del 0,7%.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la pluja tornarà a acompanyar-nos. Ahir la pluja va ser realment abundant, fins i tot intensa, en alguns sectors. Sant Jordi Desvalls, 59 litres per metre quadrat. A Camallera, 52 litres. A Sant Mori, 49 litres. Per tant, punts entre l'Alt i el Baix Empordà van rebre molta pluja. Riudarenes, a la Selva, 48 litres, Figueres, 47, a les Olives, 42, a Borrassà i a Girona, 37, a Verges, 29, a Vic, 18 litres, a Olot i a Camprodon, 23, o Vina a Núria, també va ploure al Pirineu, però no tant com a la zona prelitoral. I avui pot tornar a ploure tot arreu, ens arriba una zona de pluja ja cap al matí, migdia, poden ser més abundants cap al sud, cap a la Selva, Osona, Montseny, Guilleries, en aquest sector, novament, més de 20 litres per metre quadrat i localment amb tempesta. A la resta de bé pot ploure, a la tarda ho podria fer, però no tant com en aquest sector sud. Al voltant de la Selva, insistim, Guilleries, Montseny, Osona, és on més podria precipitar el dia d'avui. Poden caure 5-10 litres també cap a la Garrotxa o, per exemple, al Ripollès. I demà Sant Tornem-hi, un dijous marcat també novament per les pluges que podrien ser més intenses a partir del migdia, novament a la zona sud de Girona, localment amb tempesta i calamarsa. Les temperatures una mica més avall podria tornar a nedar cap als 2.000 metres aproximadament.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 15 de maig de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. El 40% de les atencions al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa durant el 2023 han estat a persones grans. La soledat i la pobresa preocupa els responsables del Consorci, que fan una crida perquè aquest tipus de qüestions s'abordin més enllà de l'àmbit municipal, perquè reconeixen que estan desbordats. En coneixem tots els detalls d'aquestes dades que es van presentar aquest dimarts al vespre a les Planes d'Hostoles de la mà del nostre company Gerard Puigdemont.
L'any passat, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 11.239 persones i d'aquestes el 36% eren persones de més de 65 anys. Destaca l'increment d'atencions que s'han hagut de fer a persones grans, ja no d'Olot, sinó d'arreu de la comarca, que suposen el 40% del total, fet que constata l'envelliment que està patint la Garrotxa. Les necessitats per temes d'autonomia física o mental s'han incrementat un 11,8% respecte al 2022. En aquest sentit, el servei d'ajuda al domicili s'hi ha atès 313 persones i fins a 1.773 persones han activat el servei de teleassistència, un 7% més que l'any passat. També es constata que han augmentat les atencions a persones que viuen soles. La major part de les atencions han estat per temes de salut, mancances socials o dificultats en les relacions familiars o socials. Des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa admeten que els costa absorbir totes les necessitats en aquest àmbit. En parla Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
El tema de cura és un tema que no es pot entomar des del món local. S'ha d'entomar conjuntament, com totes les polítiques, però s'hauran de prendre decisions importants pel tema de l'atenció domiciliària, quins són els serveis que es necessiten a l'atenció domiciliària i qui posa els recursos sobre això, no tant amb temes residencials, si més no la nostra comarca, no per ara. Per què? Perquè la gent el que vol és estar a casa. Llavors hem de ser capaços de desenvolupar moltes coses a casa.
I és que és previsible que aquest problema vagi a més, tenint en compte l'arribada a la vellesa de la generació del baby boom. Fàbrega diu que és clau el reconeixement de les cures i admet que actualment les cures les sostenen les dones i una part molt important de persones vingudes de fora. També creu que algunes lleis actuals no s'estan complint i això dificulta la gestió en l'àmbit municipal.
Hi ha una llei de dependència, una llei de dependència que s'ha gestionat molt i molt malament, especialment per part de Madrid, on els compromisos que havia fet no han arribat a Catalunya, i per tant, tot això, algú ha de dir alguna cosa, perquè es veuran obligats a fer-ho.
Un altre increment que ha experimentat el Consorci durant el 2022 ha estat el de persones que han necessitat ajuda relacionada amb aliments, higiene, habitatge o subministraments. En aquest sentit, el Consorci ha atès gairebé 3.000 persones, persones de totes les edats, però en el cas dels joves s'està notant un creixement any rere any. En els àmbits de cures a persones i el de la pobresa estan obligant a replantejar l'organigrama al Consorci per tal de poder arribar, a més, amb els recursos que tenen.
Que en aquests moments tenim alguns desequilibris en alguns llocs, que a vegades també tenen que veure amb organització. Vull dir, tenim alguns punts que contínuament anem revisant per mirar a veure si amb la gestió pròpiament i l'organització podem millorar, vale? I ara, per exemple, ara estem fent una reorganització, perquè no tot sempre passa per un augment, sinó a vegades també té que veure amb l'organització.
Tot i això, la directora del Consorci d'Acció Social diu que pròximament incorporaran dos terapeutes ocupacionals que ajudaran a les cuidadores als domicilis. Segons dades del Consorci, durant el 2023, 308 persones de la comarca van disposar de la renda garantida de ciutadania i 181 van rebre l'ingrés mínim vital. Actualment treballen 98 persones al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
En la mateixa línia, la dona ha estat la més vulnerable. El Consorci n'ha atès més de 400, de les quals 157 han rebut ajuda psicològica. Tot i que el Consorci compta amb una nova psicòloga, no n'hi ha prou per cobrir tota la demanda.
L'any 2023, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa va fer també més atencions, un total de 431, i va oferir ajuda psicològica a 157 persones i es va activar fins a 20 vegades el dispositiu de localització per casos de violència. En aquest sentit, des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa aposten per potenciar campanyes comarcals com la de la retalla violència enganxa cures. Diuen que la clau és poder donar eines que facilitin a les dones que estan patint violència a fer el pas d'explicar-ho i evitar mals majors. En parla Teia Fàbrica, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
És cert que hi ha molt poca visibilització, o sigui, sabem perfectament que són puntes d'iceberg, això, eh? La política pública és intentar empoderar aquelles dones perquè surtin, precisament, i surtin a demanar ajuda. Però, clar, si no surten a demanar ajuda, el que passa dintre un domicili costa molt de saber. Pots tenir alguns indicadors, especialment si hi ha fills, pots tenir alguns indicadors, però no és fàcil.
Segons Fàbrega, calen més recursos per poder cobrir més i millor totes les necessitats en aquest àmbit a nivell municipal. Per ara han aconseguit incorporar una psicòloga més.
El tema del CIAT, que és el servei que té la intervenció psicològica, el 2023 l'hem doblat. O sigui, teníem una psicòloga i en tenim dues. Ha vingut finançat per part de la Generalitat, una part, sempre hi ha un copagament per part del món local. Val?
Dins l'àmbit de la diversitat, el Consorci ha atès 28 persones que s'han sentit discriminades o han necessitat assessorament en temes LGTBI. Pel que fa a l'atenció a la diversitat, el Consorci ha atès a més de 1.000 persones que han passat pel circuit formatiu per aprendre la llengua i la cultura pròpia de Catalunya.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. Entren en funcionament les càmeres instal·lades a 7 pobles de la Garrotxa per blindar de robatoris la comarca. En total són 13 dispositius que estan col·locats en punts estratègics i connectats amb els Mossos. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, remarca que és una acció necessària. Aniol Puigvert.
Fa pocs dies han entrat en funcionament les 13 càmeres de seguretat que s'han instal·lat a 7 pobles de la Garrotxa i que han de servir per blindar la comarca de robatoris. Unes càmeres que els alcaldes confien en que donin resposta a la falta d'efectivitat efectius policials. I és que només en el cas d'Olot, que té policia local pròpia, la resta dels 20 municipis depenen dels Mossos d'Esquadra. Aquesta situació va fer que el Consell Comarcal de la Garrotxa impulsés el projecte col·locant els dispositius en punts clau amb la col·laboració dels ajuntaments. Tot i que hi ha hagut un cert retard en la licitació, aquesta setmana ja estan operatives i connectades amb els Mossos, que així podran respondre més ràpid davant de cotxes sospitosos. El president de l'ENS és Santi Reixac.
Aquestes càmeres, doncs, totes hi estaran aquí, no? I ara hi ha altres municipis que també hi estan, interessats, doncs, que suposo que serà amb aquesta segona fase que hem de mirar d'incorporar-se, doncs, també a dintre aquest projecte.
Les Planes d'Hostoles, Besalú, Maià de Montcal, Les Preses, la Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts i Sant Jaume de Llierca són els pobles que compten amb càmeres de seguretat a les entrades o sortides del municipi. Els municipis es faran càrrec de les despeses anuals del projecte en funció del nombre de càmeres de les que disposen. En concret, Sant Joan les Fonts en té 3, Les Planes d'Hostoles, la Vall de Bianya i Les Preses 2, mentre que Besalú i Maià de Montcal en tenen una.
En els mateixos veïns, a vegades, doncs, veuen alguna furgoneta o veuen algun cotxe que no és habitual que sigui, doncs a partir d'aquí nosaltres passem informació als Mossos i ells decideixen a veure si és important o no és important.
La iniciativa de la instal·lació de càmeres conjunta entre els pobles i el Consell Comarcal de la Garrotxa té un cost de 164.474 euros que es pagaran en 5 anys.
A les Planes d'Hostoles, per la seva banda, esperen rebre entre 25.000 i 30.000 visitants aquest estiu. La campanya de regulació d'accés als gorgs de la zona ja ha començat. No es permetrà un aforament de més de 300 persones i hi haurà més presència de gent rurals. L'alcalde del municipi, Marc Puig, ha explicat que ja s'han produït 2 fets incívics que han requerit la intervenció del cos de bombers. Natàlia Moreno.
Altes temperatures i un entorn natural idíl·lic són sinònim de gorgs de la Garrotxa. La temporada ja ha començat i un dels punts de la comarca que rep més visitants és les Planes d'Hostoles. Des de Setmana Santa ja ha començat la campanya de regulació de l'espai natural que acull milers de turistes durant les èpoques on les temperatures són més altes i conviden al bany. Aquest cap de setmana ja s'ha pogut veure imatges de moltes persones a l'aparcament situat a l'entrada del poble i on els informadors fan la feina de recordar les normes de respecte a l'entorn que s'han de seguir, entre altres consells. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que aquest any se seguiran les mateixes normes que la temporada passada.
Un màxim de 300 persones al dia amb reserva prèvia de 5 euros per persona. Preveiem que les temperatures continuaran a l'alça, un estiu molt bo, per tant ens fa pensar tot que podem tenir al voltant d'unes 25-30.000 persones un any més que vinguin a gaudir de l'entorn natural d'aquí a les Planes.
Unes normes que malauradament no sempre se segueixen al peu de la lletra a l'entorn natural de les Planes d'Hostoles. Puig explica que en aquestes darreres setmanes ja s'han detectat 2 actes incívics. Per evitar-ne més, es reforçarà la presència dels agents rurals.
Fa escasses setmanes 2 fogueres, una a Santa Margarita que va caldre intervenció dels bombers, una altra a la Plana que es va apagar pel seu propi compte. I per tant, veient aquests 2 fets que comencen la temporada, vam activar això, aquestes converses amb agents rurals perquè hi siguin més, i la veritat que cada cap de setmana un moment o altre del dia es deixen veure.
Des de l'estiu del 2020 s'accedeix als gorgs a través d'un tiquet de dia amb reserva prèvia que atorga el dret d'accés a tot l'espai natural protegit del Brugent. Aquest tiquet és imprescindible per accedir-hi, ja que hi ha un aforament limitat de 300 persones per tot el dia a l'espai natural. La reserva prèvia es pot fer al portal web espaiprotegitdelbrugent.cat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Marxem per un moment cap al Ripollès, concretament a Camprodon, on disposaran de més places públiques a la residència municipal. L'Ajuntament de Camprodon ha signat el conveni amb la Generalitat que permetrà tenir-ne 38, 5 més que les que té actualment. Judit Lechon.
La residència geriàtrica municipal, l'Hospital de Camprodon, té 33 places públiques i 17 de privades, però l'Ajuntament acaba d'aprovar la pròrroga del conveni amb la Generalitat per passar a les 38 places públiques i a les 12 de privades. Un canvi que ha d'afavorir a les les famílies, que es podran beneficiar d'aquest suport econòmic que ofereix l'executiu català per al pagament de la quota mensual dels serveis que presta el centre. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
L'aportació de la Generalitat en detriment dels privats serà més alta i, per tant, aportaran quasi bé la vora del milió d'euros i la resta, evidentment, ho aporta l'Ajuntament de Camprodon. I després hi ha la segona part, que, com bé deies, que és, no hem parat aquí. Com bé sabeu, tenim unes pèrdues aproximades d'uns 300.000 euros al geriàtric, i el que volíem era intentar donar un plus en aquest geriàtric, i el que hem fet és al departament demanar-li dues places més, a veure si ens les autoritzen. Això té tot un procés i és llarg, i tres places més de centre de dia, que també tenen un procés llarg.
El conveni amb la Generalitat s'ha passat per ple i ha comptat amb la unanimitat dels presents, per la qual cosa l'acord es prorroga fins al 2027.
I a la Garrotxa, Olot acull la 18a trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica. La trobada s'organitzarà en un seguit d'activitats, entre les quals destaquen la visita a Can Bolòs i a l'espai de restauració del fons. Serà la primera vegada que Olot aculli aquest certamen, que tindrà lloc al mes de novembre. A més, també durant el mes s'organitzarà una residència de Faber Llull perquè investigadors d'arreu d'Europa puguin generar un espai de reflexió entre la ciència, el territori i la societat. Però vac.
Del 21 al 23 de novembre, Olot acollirà la 18a trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica. La trobada, que organitza l'Institut d'Estudis Catalans, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats dels socis de l'Institut. Des de l'organització expliquen que aquesta trobada acostuma a aportar els millors investigadors de Catalunya, d'Espanya i fins i tot internacionals. Per tant, diuen que el nivell acostuma a ser molt alt. Per tant, durant aquests dies, Olot es convertirà en un punt de trobada entre experts de diferents disciplines relacionades amb el territori, la societat i la ciència. A més, el comitè organitzador pretén vincular la trobada amb el Gabinet de Curiositats de Can Bolòs, tenint en compte que la trobada tindrà lloc a Olot i les aportacions que Francesc Xavier de Bolòs va fer en els camps de la volcanologia i la geologia. El director de l'Espai Cràter és Xavi Cullell.
Des de Francesc Xavier de Bolòs, amb la Casa Bolòs i tota la feina de recerca i d'investigació científica, jo diria dels pioners de la investigació en l'àmbit de la volcanologia i de la geologia en finals del XVIII, segle XIX, en què no hi havia res fet i, per tant, són les primeres persones que comencen a treballar en aquesta línia. I no és menor el tema que una persona com Francesc Xavier de Bolòs, de la ciutat d'Olot, tingués doncs, aquesta relació doncs, fins i tot amb l'Aiel, que és un dels pares de la volcanologia, de la geologia moderna, i també doncs, amb aquestes relacions a nivell científic, podríem dir, de tipus ja europeu i mundial en aquell moment. No?
Tot i que les activitats que s'organitzin en el marc de la 18a trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica s'anunciaran quan es publiqui la programació, el comitè organitzador assegura que treballen per tal que la trobada es vinculi amb altres activitats que es duguin a terme a la ciutat.
Que la mateixa ciutat i comarca doncs, pugui gaudir d'altres activitats que s'estiguin desenvolupant durant aquestes dues o tres setmanes, com ara, doncs, per exemple, doncs, algunes representacions teatrals o algunes visites que es puguin fer de forma més exclusiva en el procés de restauració que s'està fent de, de la col·lecció Bolòs i altres activitats doncs, que anirem fent durant tots aquests dies d'estada.
La Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica ja ha obert la convocatòria per presentar tant sessions temàtiques com comunicacions. Les dates límits són el 10 de juny per a les sessions temàtiques i el 20 per a les comunicacions. Tota la informació sobre la 18a trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica es pot consultar a la seva pàgina web.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant del ja exjugador de la Unió Esportiva Olot, Albert Blázquez, que ha reconegut que n'ha gaudit aquesta temporada al 100%. El besoluenc ha jugat aquest cap de setmana els últims minuts amb la samarreta olotina. Blázquez confessa que portava meditant la decisió des de principis de temporada. El garrotxí encara no ha decidit el seu futur i deixa les portes obertes a continuar jugant o fer el salt a la banqueta. Guillem Guardiola.
El futbolista de l'equip amb més temporades defensant els colors de la Unió Esportiva Olot amb 230 partits vestint la samarreta vermella. El besaluenc Albert Blázquez ha jugat aquest dissabte els seus últims minuts amb el club de la seva vida, on ha estat vinculat les darreres 9 temporades. El garrotxí marxa amb un ascens a la butxaca i havent-se pogut acomiadar de tota una afició rendida als seus peus. La decisió de deixar el club, però, ha estat molt meditada. Així ho assegura un dels fins ara capitans de la Unió Esportiva Olot, Albert Blázquez, al tercer temps de Ràdio Olot.
Bueno, ho portava maquinant força temps. Sí que és veritat que, em va costar mentalment i diria que estava des de principi d'any. Des de principi de temporada ja veia que potser seria l'última i que no acabava de disfrutar del tot del futbol, i jo per mi el futbol és disfrutar, i si no disfrutes, doncs millor busca disfrutar un altre lloc i ja està, i no vull enganyar ningú, i menys el club que m'ho ha donat tot.
Albert Blázquez admet que aquesta temporada no ha pogut viure-la de la manera que li hauria agradat. El besaluenc es troba en bon estat de forma, però lamenta no haver pogut gaudir aquesta campanya al 100%.
Començava amb moltes i moltes ganes aquest any, però sí que és veritat, doncs, que ja vaig començar que veia que potser em costaria entrar a l'equip, no? I no és per cap problema amb ningú, però sí que veia que em costaria entrar, que aquest any jugaríem d'una forma una mica diferent de la que a mi em beneficia, i quan crec que és una temporada per disfrutar-la al 100%, i més amb els números que s'han fet i aconseguint un campionat, doncs jo et diria que no l'he disfrutat al 100% i ja està, i prefereixo ser honest, dir-ho.
El futbolista encara no té clar el seu futur i no tanca les portes a continuar jugant o a començar a entrenar. Blázquez, però, té clara una premissa. Vol continuar vinculat a la Unió Esportiva Olot.
Tot obert, però també com que tinc temps, doncs prefereixo pensar-ho bé i ja et dic, no sé si seguiré jugant, no sé si miraré d'entrenar algun lloc o hasta algun equip d'aquí del futbol base... No ho sé, ara tinc totes les portes obertes i ja es veurà, però no tinc res.
El besaluenc Albert Blázquez s'ha posat un termini de 2 o 3 setmanes per meditar una decisió que el portarà a viure una nova etapa dins el món del futbol.
Precisament el segon entrenador de la Unió Esportiva Olot, Xesco Ribas, no continuarà vinculat al club. La mà dreta i l'home de confiança de Pedro Dolera aquesta temporada marxa deixant l'equip a segona federació. El club també ha fet oficial aquest dimarts la marxa de l'entrenador de porters Jordi Fernández, que tanca la seva etapa després de 3 anys a la Unió Esportiva Olot. I fora del club olotí, passem a parlar de l'esport en general de casa nostra, on Olot fa els primers passos per ser ciutat europea de l'esport l'any 2026. Aquest reconeixement internacional augmenta la possibilitat de rebre subvencions de la Unió Europea per a la potenciació de l'esport de casa nostra.
L'esport i Olot han caminat agafats de la mà, sobretot aquests últims anys. La ciutat ha estat seu de grans competicions, com ara la final de la Copa Catalunya de Futbol, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Voleibol, l'Europeu Femení d'Hoquei Patins i el partit de pretemporada d'equips de la Primera Divisió de Bàsquet. El consistori ha manifestat la voluntat d'assolir la candidatura per ser Ciutat Europea de l'Esport l'any 2026, una distinció que l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport atorga anualment a 2 municipis. Segons el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, la candidatura reafirma el projecte esportiu que s'ha impulsat des de l'àrea d'Esports.
Volem que aquesta sigui una excusa perquè molta més gent doncs, es vinculi i participi en totes aquestes activitats en matèria esportiva que impulsem a la ciutat d'Olot, i perquè també el volem recórrer amb tot el teixit esportiu de la nostra ciutat. El que volem és preparar amb temps i amb moltes ganes aquest 2026, perquè més enllà de rebre aquest reconeixement sigui un any d'eclosió també esportivament parlant per la ciutat.
Olot ja fa més de 10 anys que col·labora amb l'Oxfam Intermón Trailwalker i acollirà aquest estiu el Campionat Europeu de Seleccions d'Hockey Sub-17. Aquest reconeixement internacional va molt més enllà d'una simple distinció. De fet, també suposaria una millora de les polítiques esportives locals, un impacte mediàtic, una xarxa esportiva activa, així com, sobretot, la possibilitat d'obtenir subvencions de la Unió Europea per a la potenciació de l'esport.
Ens tenen tot un seguit d'ítems per valorar aquestes candidatures, aquestes propostes, i només acaben reconeixent aquelles que poden confirmar que s'està treballant en una bona direcció i, per tant, que hi ha aquest compromís de treballar i desplegar aquestes polítiques esportives, que són polítiques esportives, evidentment, que es basen en aquests 3 eixos, principalment qualitat de vida, salut, educació, cohesió social, a través de l'esport.
L'Ajuntament d'Olot té previst conèixer a finals d'aquest any la decisió de l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport.
I avui a la contraportada, jardineria i floristeria amb sabor garrotxí, el temps de flors de Girona. Els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria de l'Institut Garrotxa mostren aquests dies el seu muntatge al Temps de Flors de Girona. La seva és la representació garrotxina a una de les mostres florals més importants que hi ha a l'actualitat i un certamen icònic a Girona. Nosaltres hem anat a veure el muntatge a les escales de la Pera, pujant la catedral, i hem pogut parlar amb ells perquè ens expliquin com s'ho han fet per fer un muntatge de flors que no requerís gaire aigua en el context de sequera en què ens trobem.
Entre un mes del centenar d'instal·lacions del Girona Temps de Flors d'enguany, una de les propostes ve des de la Garrotxa. És la dels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria de l'Institut Garrotxa. A la pujada de la catedral, a les escales de la Pera, s'hi pot veure el muntatge Teixeix i dona vida. Els alumnes han volgut representar, a través del canvi de color de les flors, el canvi d'estació de l'hivern cap a la primavera. A la meitat del camí, però, una dona teixidora, que representa la Mare Terra, teixeix aquest canvi a través de l'aigua i la terra. Un muntatge de moltes hores de feina que els alumnes han fet possible gràcies a diverses plantes i diversos materials. En parlen dos d'ells, Ivan Segura i Cristian Villagrassa.
Romanins, lavandes, espidistres i l'altre eren plantes petites amb flors.
Sobretot ferro, per fer l'estructura de la dona que cosia. També vam fer servir malla gallinera, fusta, per fer les boles.
Enguany, a causa de la sequera, les instal·lacions no podran ser regades com era habitual, de manera que els alumnes del Garrotxa han hagut de portar un tipus de planta que no necessités excessiva aigua. Entre això i una malla per absorbir l'aigua, ho han pogut trampejar. Tot i així, els estudiants estan més que conscienciats i preparats en aquest tema. En parla Marga Icart, coordinadora de mobilitat de l'Institut Garrotxa.
Ha sigut el gran tema aquest any, però bueno, com que estem molt sensibilitzats amb el tema de jardineria de baix manteniment, vull dir que tampoc ens ha costat massa, però sí que al principi havíem plantejat un tipus de planta que després vam, de seguida ja la vam transformar el disseny, diguéssim, o el vam canviar perquè s'adaptés a això, perquè pogués durar tota una setmana en planta de baix manteniment. No va ser complicat, vull dir que ja és un tema que nosaltres, és un tema recurrent que ja parlem en el cicle i per tant està molt present, vull dir que ja ho tenim bastant en ment, això.
Ja fa uns 15 anys que l'Institut Garrotxa participa en els muntatges del Temps de Flors i els mateixos alumnes reconeixen que és gratificant veure la quantitat de gent que venen a veure els seus treballs i a la vegada poder estar al costat d'una instal·lació feta per arquitectes o qualsevol mena de professional.
Mola molt veure que tota aquesta feina que hem fet aquí a l'institut i després tot un dematí passant calor i muntant allà, doncs està molt a veure que tanta gent es para mirant, fotos.
El muntatge dels alumnes de jardineria i floristeria de l'Institut Garrotxa és el 42 i es pot veure durant tota aquesta setmana.
Doncs amb aquesta bonica iniciativa dels alumnes de l'Institut La Garrotxa tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 15 de maig de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3 i ja ho saben, com sempre, minut a minut, al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.